Tots som molt pares molt responsables i allò de no, poca tele, poca pantalla, molt de treballar... Bueno, però al final, nois, quan s'acaben les idees també, en algun moment, deixar-li algun tipus d'aplicació també no passa res. Portem un mes de confinament, un mes sense que els nens i les nenes hagin pogut anar a l'escola ni hagin sortit a jugar, un mes sense sortir de casa i, per tant, un mes inventant-nos coses, no? Inventant-nos jocs per anar intentant entretenir i educar els petits. El més normal seria que, en fi, que aquestes alçades comencin a acabar-se les idees, o no, no ho sé. Per això avui volem donar-vos algunes solucions. Volem conèixer algunes aplicacions per mòbil, per tauletes, per ordinador, que a més us poden ajudar a distreure les criatures o que s'ho passin bé i que potser també els puguin ajudar a aprendre coses noves. Creieu que existeix una aplicació que diverteixi, que a la vegada eduqui les criatures? Doncs bé, en fi, ja tenim un dels millors experts de casa nostra en aquesta matèria, vell amic del programa, per intentar respondre aquesta pregunta i recomanar aplicacions. Ell és l'Oriol Ripoll, codirector del Màster en Joc, Gamificació i Tecnologia Aplicats a l'Educació d'ENTI, la Universitat de Barcelona. Què tal, Oriol? Com estàs?
Bon dia i bona hora.
Bon dia. Tu saps la de pares que deuen estar gestionant la situació com poden, no?
Com poden? Bueno, pares i no tan pares, eh? Tothom sí, sí, ha d'estar gestionant la situació com pot, segur.
Sí, això és veritat. A veure, primer de tot, existeixen les aplicacions divertides i educatives o això és un concepte una mica antic?
No, tot el contrari. És a dir, jo et diria, existeixen les aplicacions divertides i si són divertides són educatives, això segur.
D'acord.
El que passa és que moltes vegades, quan nosaltres ens imaginem allò juego educativo, no? Un joc educatiu, sol ser una cosa profundament avorrida que es basa en un paradigma d'un eix dona la resposta correcta i quan ho fas correctament amb les aplicacions et donen un estímul visual més o menys maco. Però això es basa en unes competències molt del segle XX, molt memorístiques, molt d'aprendre coses, de coneixements molt memorístics. Què passa quan arribem al segle XXI? I aquests dies ho hem vist molt. Necessitem adaptar-nos a la realitat canviant. Necessitem ser competents digitalment. Necessitem buscar informació, saber com ho fem. Doncs tot això és un llistat de competències pel segle XXI que, ai, curiositat, els videojocs les tenen d'arrel. Mm. Per tant, un bon videojoc, un videojoc de qualitat, un d'aquests que t'ho estiguis passant molt bé, segur que està desenvolupant alguna d'aquestes competències.
Escolta, Oriol, farem una cosa perquè, com que ja sé que t'agraden molt els videojocs, ara estàs sonant una mica 8 bits, si em permets. Perquè et sentim una mica de fregit, per tant, mirarem a veure si podem desconnectar i tornar a connectar la comunicació amb l'Oriol Ripoll, perquè insistim que és un tema que, en fi, que ens interessa molt i que segurament a molts dels pares que ens esteu escoltant a aquesta hora del matí podreu prendre nota del que dirà l'Oriol Ripoll sobre aquestes aplicacions, perquè hem arribat a un punt de confinament que potser complica la cosa. No sé si el tenim l'Oriol, a veure, ara de seguida el saludarem per veure si podem millorar el so com a mínim. Ja sé que, no, home, un homenatge als jocs de 8 bits el podem fer, però només una estoneta, que ara ja estem al segle XXI i aquí tenim el 5G a punt d'arribar a les nostres vides. A veure si el podem saludar, ara ho farem de seguida, amb l'Oriol Ripoll, que insistim que és un vell conegut de la casa. Oriol!
Bon dia, torno a estar aquí.
Val, ara això és so telefònic, això és una mica del segle més passat, però vaja, en fi, funciona
però,
també...
Però bueno, no és 8 bits, amb el qual millorem una miqueta.
Exacte. Tu diries que la majoria de... Bueno, no sé, clar, tu, des del teu punt de vista, la dicotomia aquesta entre educar i ser divertit no existeix perquè si hi ha diversió hi ha educació. Clar, no sé què hem de tenir en compte respecte a les edats, respecte al tipus de material que fem servir. Saps? Aquesta cosa clar, que ens agafa els pares de dir els nens molt petits i fins i tot a determinades edats, poca pantalla.
Que jo aquí et diria, poca pantalla, però això no és veritat, perquè tenim una tele a casa i la pantalla existeix. Mm-hmm. I els adults utilitzem pantalles i moltes vegades el que acaba passant és que el joc reflecteix la societat on ens toca viure. Mm. Per tant, a una societat on la gent anava al bar, doncs què passava? Doncs que hi havia jocs de bar. Una societat on la gent té moltes pantalles, doncs que hi ha jocs amb pantalles. No és més que un reflex, i en el fons vol dir que anem en la bona direcció perquè estem treballant aspectes de la societat on ens toca viure. Ara, aquí tenim un primer element. Jo crec que un primer element que és molt bàsic és que moltes vegades a casa el que fem és que totes les aplicacions que els nens utilitzen són gratis.
Ja.
Llavors, vaig a deixar una pregunta aquí sobre la taula. Tu imagina't que tots els materials que els teus fills facin servir a l'escola per aprendre siguin regalats per empreses i tu no sàpigues, no hi ha cap altre criteri que les empreses regalin els materials. I tu realment no tinguis cap elecció. Ostres, això ja fa pinta que tenim una mica de problema.
Clar.
Per tant, la primera cosa, home, potser sí que hauríem d'invertir uns quants euros en comprar aquelles coses que veiem que valen molt la pena.
Però és que, de fet, en el món aquest de les tauletes i dels mòbils, al final ha arribat aquesta conclusió, no? Que el que no faries mai en la vida fora del món digital, que és anar a una botiga i esperar que et regalin un joc de nassos, però a més gratis, ho esperes del món digital.
Clar. I quan a més després veus que entrem en coses ridícules, no? Coses que dius, aquest joc val 2 euros, ui, que car. Home, potser 2 euros per l'educació del teu fill o de la teva filla val la pena invertir-los. Si el joc és un joc collonut.
De fet, has escrit, Oriol, un document per mirar d'orientar les famílies de com utilitzar els videojocs, no?
Mira, fa uns dies que el tenia, que el anava escrivint, i quan vam decidir que parlàvem avui d'això, dic, va, m'ho poso i el tanco i així el deixem per tothom perquè tothom el pugui veure.
Ah, el tens publicat ja?
Ja està penjat.
Molt bé, a on?
L'hem penjat a jocs.org, és un PDF i un format EPUB perquè qui vulgui s'hi pugui entretenir, hi ha un llistat de jocs ja explicat, hi ha orientacions, hi ha reflexions, hi ha maneres de, ostres, perquè jo et diré uns quants jocs ara, però vale, quan s'acabin aquests, què?
Clar.
Doncs quan s'acaben aquests, farem el mateix que faríem a la vida normal. Tu, per exemple, si tu estàs escoltant, tu, clar, vols escoltar la vostra secció de pantalla, si et recomano una pel·lícula que fa molt bona pinta.
Sí.
Ostres, doncs, i veus que el que et diuen a la secció ja és alguna cosa que després, quan ho veus, t'agrada, aquesta gent et recomana coses interessants. Clar. Doncs per què no anem a buscar gent que ens recomani coses interessants? Doncs hi ha un munt de blogs de gent que es dedica a endreçar la informació d'aplicacions mòbils per nens i dir-te, mira, aquest és interessant per això, aquest és per això altre, o aquest és per això altre. Aquest és un bon criteri.
Hi ha una qüestió de criteri que, si vols, ara ho farem així per edats, diguem-ne, perquè suposo que el tema de les franges d'edat deu ser important, perquè, a veure, és molt difícil, suposo, trobar un joc que pugui jugar absolutament tothom i que, en fi, s'ho passi també uns com els altres. Però després hi ha el factor de fins a quin punt els pares acompanyen les criatures jugant amb una tablet o amb un mòbil.
Fins a quin acompanyen o haurien d'acompanyar.
Sí, clar.
Aquí és la qüestió, no? És a dir, jo crec que hi ha un element, un concepte interessant, hi ha un llibre molt interessant editat pel MIT, que parla, es diu Family at Play, que parla d'un concepte que m'agrada molt, que és cultura de joc familiar, no?
Uh-huh.
És a dir, si tu estàs jugant alguna cosa, el teu fill està jugant alguna cosa i t'ho explica, l'important no és el que estigui jugant, l'important és la conversa que es produeix posteriorment. Fa un quant temps es va produir el fenomen aquest del Fortnite. Hi havia pares molt preocupats perquè els seus fills adolescents juguen al Fortnite, però cap d'ells, o molt pocs d'ells, havien fet l'esforç de seure, de mirar què jugava, de parlar, i potser no t'hi poses a jugar tu, perquè aquest joc no t'interessa, però la conversa que genera al voltant forma part d'aquesta cultura familiar.
Clar. Doncs no hi hem de renunciar, això segur. Escolta'm, anem per edats, et sembla?
Vinga, va. Anem.
Per tota aquella gent que ens estigui escoltant i que tenen fills de 0 fins a 12 anys o majors de 12 anys, anem a fer recomanacions de jocs que es poden baixar a les tauletes o al telèfon mòbil. Alguna cosa que hem de tenir en compte dels més petits, 0-3 anys?
Clar, 0-3 anys aquí hi ha molta teoria, hi ha molta gent que diu que no se'ls hem de donar pantalles perquè són dolents, però en canvi després podem segurament uns dibuixos animats.
Clar.
Doncs, ara, si podem servir uns dibuixos animats, amb la mateixa norma que podem servir uns dibuixos o un documental o alguna cosa per ells, doncs per què no ens podem seure davant d'una pantalla i fer. Què és l'important aquí? No és el que passa en la pantalla, és la conversa que tenim entre nosaltres.
Ja.
Per tant, de la mateixa manera que quan tu tens un llibre per petits, tu vas passant pàgines i vas comentant, mira aquí que hi ha aquest animal, o mira aquest altre que està fent, doncs les aplicacions per 0 o 3 anys el que solen tenir és exactament el mateix però amb animació, on tu hi has de fer alguna acció.
Molt bé.
Mira, per exemple, et recomano una. Sago Mini Friends. Sago?
Sago Mini.
Mira, Sago Mini.
Perfecte.
Què és això de Sago Mini Friends?
Sago, que normalment aquest tipus d'aplicacions per nens molt petits solen tenir la marca, i la marca també t'orienta. Tu quan vegis que diu Sago Mini Friends, busca a internet Sago, què són? I veuràs que és un estudi que es dedica a fer jocs per mòbil per nens de 0 a 6 anys.
Molt bé.
Vale, doncs quan tu ja saps que aquest t'agrada a tu, doncs vés a buscar un altre. Aquest què és? Doncs mira, és un personatge que té uns amics i els va veure a casa. Llavors, una casa, entres a casa i diu, mira, anem a fregar els plats. I jugues a fregar els plats. Mm-hmm. I vas a casa d'un altre i diu, anem a dormir. I et fots a dormir. I vas a un altre i, i van fent propostes diferents. Però, clar, l'interessant no és el que fas. L'interessant és la conversa que clar. Generes, que ara pensa amb el llum...
Mira això, mira allò, què és el que està fent aquest, què és el que està fent l'altre, està molt bé.
Exacte.
Sago Mini Friends, primera proposta per 0-3 anys. Segona.
Toca boca.
Què?
Toca boca és el mateix. És una editorial que es dedica a fer jocs excel·lents per nens de 0 a 6, 7, 8 anys. Uh-huh. Aquí, a més, és molt interessant. Jo recomano fer alguna cosa. És guardeu-vos els jocs que us interessin. Una, en alguns casos ja són gratuïts. Dos, en alguns casos es posen molt d'oferta. Llavors dius, ostres, aquest joc que m'interessa, el guardes a la wishlist de la teva botiga i un moment que dius, aquest està molt barat, doncs el guardes i un dia el treus com trauries en un joc de taula o el que fos.
Molt bé.
Toca boca, doctor. Doncs tens un personatge i tens un doctor que té una màquina i va passant per diferents parts del cos i diu, t'has trencat un os. I llavors hi ha un minijoc on has d'endreçar l'os per posar-lo bé perquè no sé quantos. T'has rentat les dents perquè tens molts bacteris. Rentes les dents, refas les dents... És a dir, de nou, és una proposta per parlar de les parts del cos a partir d'una activitat de joc.
Mm, molt bé. Per tant, hem recomanat menors de 3 anys, Sago Mini Friends i Toca Boca Doctor. Si podeu anar apuntant, aneu prenent nota. Anem a l'edat de 3 a 6 anys. Alguna cosa que haguem de tenir en compte per aquesta edat?
Clar, aquí ja comença a passar que hi ha un salt. És a dir, hi haurà moments, així com amb més petits, sempre estaràs al seu costat. Quan et vagis aproximant als 5-6 anys, es produeix un fenomen que serà l'alfabetització digital. Ells ja hauran entès el codi que suposa fer cert tipus de coses amb el joc. Per tant, en alguns moments, no només que el podria, sinó que hauràs de deixar-lo sol o sola. Per què? Perquè experimenti, perquè provi coses, perquè s'equivoqui, perquè aquesta és una de les grans coses que tenen els videojocs, que tu t'equivoques i d'aquest error dius, ostres, si m'he equivocat, ho torno a provar.
Molt bé.
I aquest torna a provar vol dir que cada vegada vas millorant la teva competència en aquell aspecte que necessites millorar.
Val, anem amb les dues aplicacions, Oriol.
Vinga, va.
La primera es diu... Fitxa!
Exacte, Fitxa. Aquest és un personatge que és d'una empresa que es diu Ahoy. És com, mm-hmm. Sona com Rajoy, però és un món mariner. És un personatge que és un mariner que té moltes coses, no només té aplicacions de mòbil, té comptes, té joguines... Doncs aquest personatge, el Fite, el que va fent són coses diferents. Jo he triat un, que és Fite Sports. Per què? Perquè jo sóc molt dolent en jocs d'esport i he vist que el nivell de franja 3 a 6 anys a mi em va bé.
Però, aquest però realment... Val.
Aquest ho he aconseguit. Jo crec que he aconseguit uns quants records. De fet, hi ha un altre que es diu Fite Soccer, mm-hmm. de futbol.
Sí.
Espectacular.
Sí.
Jo crec que és el meu nivell de futbol. És aquest.
Fiete, s'escriu?
Fiete.
Fiete Sports i Fiete Futbol. Val. Això és de 3 a 6 anys. Per tant, més senzill, diguem-ne, del que podria semblar per un adult, però, en fi, igual com a adult també ens interessa.
Sí, no, abans del meu nivell, ja et dic jo. Per un adult, a mi em va bé. Jo m'he passat molt bé.
El següent. Una aplicació que es diu Labo Tren.
Clar, aquí de nou tenim una nova marca, Labo Lado. Sí, és una empresa que es dedica a fer molts jocs de diferents coses, normalment vinculats a mitjans de transport, deuen tenir una fixació. Aquest Labo Tren és molt xulo. Tu entres i tens un tren i el muntes i deixes, mira, poso la màquina d'aquesta manera, poso això altra, i després al darrere sempre tens com un cistell amb pomes. El que tu has de fer és posar la màquina en marxa, hi ha moments que has d'accelerar, hi ha moments que has de frenar, et trobes obstacles i els vas a salvar, de construir ponts, etcètera, i has d'intentar arribar a les estacions sense perdre les pomes.
Molt bé.
Hi ha un moment en què tant goril·les comences a córrer com un boig i veus que les pomes les vas perdent pel camí i, per tant, has de tornar cap enrere.
Molt bé. Per tant, dues propostes per als nanos entre 3 i 6 anys, Fiete Sports o Fiete Futbol, per exemple, i Labo Tren, d'aquest estudi que es diu Labo. Suposo que tot això ens anirem fent còmplices d'algunes dels noms d'aquests estudis, no? Això que deia Sago, Toca Boca, tot això, no?
Tu ho saps, és a dir, de la mateixa manera que si a tu t'agraden pel·lícules del Tarantino, treu una nova, vas a veure-la...
Sí.
Doncs si tu saps que tu t'agraden els jocs per als teus fills de Labo Lado, doncs veus que surt una cosa nova, vas a provar-ho.
Mm,
per què? Perquè solen tenir la marca, és el to, l'estil que tu t'agrada o el model educatiu que tu et va bé.
Entre 6 i 9 anys, què hem de tenir en compte, Oriol?
Clar, aquí hi ha dues coses que a mi em sembla interessant. Una, comencen a ser nens i nenes que són competents lingüísticament. Per tant, aquí hi haurà algun element de lectura en alguns casos que podrà ser molt interessant. L'altre, haurem d'aprofundir més en aquesta alfabetització digital, en aquest codi digital que després ens servirà, això que diem, és que els nens no els has d'explicar res perquè si posen saben fer tot. No, no, perquè ells han entès el codi. Mm-hmm. Doncs aquests jocs són jocs que t'ajuden a mostrar el codi. I a més, podem intentar fer coses que surtin de l'aplicació mòbil i se'n vagin al món real. Una de les propostes que he fet ja va en aquesta direcció. De manera que tu, l'aplicació és catalitzador per poder fer altre tipus de coses.
Val, hi ha gent que em pregunta si aquestes aplicacions, totes les que estem dient, són de pagament, suposo, oi?
Hi ha de tot, eh?
Ah,
hi ha de tot.
D'acord, ja ho mirarem. Perquè alguns pares preocupats per allò de li deixes la tauleta i llavors, si és gratuïta, surten anuncis. I si surten anuncis, pot haver-hi el botó de comprar alguna cosa que no s'hagi de comprar.
Jo et diria, si... Clar, no és el mateix. Ara nosaltres paguem plataformes de pagament
sí.
perquè no veurem milions d'anuncis.
Clar.
En canvi, els deixem al mòbil que vegin qualsevol mena d'anunci sense cap mena de filtre. Mm-hmm. Llavors, home, si tu dius, mira, doncs vaig a fer una petita inversió de 6 euros en aplicacions pel meu fill i la meva filla. Amb 6 euros segurament podràs comprar 3 aplicacions boníssimes perquè juguin. Mm-hmm. Bueno, és un pressupost que està bé per poder assumir-lo.
I l'altre és si estan disponibles aquests jocs després, un cop te'ls baixes, sense connexió a internet. És a dir, que els pots jugar sense connectar-te.
Jo diria que tots aquests, val. Pel tipus de característiques que té, sí, ara de memòria,
val.
Tots.
No cal, però alguns d'ells sí, no? Val.
Sí, normalment els jocs que tu després necessites tenir connexió a internet és perquè mentre estàs jugant necessites connectar-se amb una base de dades.
Clar.
Com tots aquests jocs no es connecten a cap base de dades perquè el tens allà, mm-hmm. doncs ja està, no necessites res més.
Val, dues aplicacions entre 6 i 9 anys. Una.
Drag the circle up and down the thermometer to change the temperature and control the weather.
Aquesta es diu Play and Learn Science. Juga i aprèn ciència.
Exacte. Doncs, ja, de fet, el títol és el que et diu ja. Ja saps de què va això. És una aplicació, jo diria que aquesta és el 100% gratuïta, diria, on tu el que tens, què és? Tens una sèrie de... Diria que seria la imatge que moltes vegades tenim d'activitat educativa, uh-huh. és a dir, que tu fa una proposta de ciència
sí.
on tens un repte i dius, ostres, he d'intentar fer un plano inclinat a veure que si quan tiri la bola m'arriba més lluny o no sé quantos. Primer ho proves digitalment, però després hi ha uns consells per a les famílies i això és una cosa que sol ser moltes bones aplicacions, que és que al costat tens consell perquè les famílies sapiguem què podem fer amb això. Doncs, en aquesta et diu, mira, doncs ara has fet això, ara pots fer-ho en el món analògic. Per tant, saltes del digital i després fas un experiment a casa, analògicament. Fas un poc a casa teva, muntes un plan inclinat, tires boles, a veure on arriben i vas trobant.
I la segona és aquesta.
Ahoy, me hearties!
Un de pirates que es diu We Are Pirates.
Exacte. Aquesta és una altra empresa que jo diria que es diu com Avoquido, és com Avocado, però amb kit entremig, que el que proposa és una història de pirata, és una història fantàstica. Tu comences amb un vaixell, estàs pescant, vas pescant peixos, i un moment que pesques un mapa d'un tresor i comença l'aventura. Vas un moment a diferents llocs, a cada lloc veus el que has de fer, però cada una de les petites aventuretes que et va proposant és un aprenentatge d'això que dèiem de l'alfabetització digital. És a dir, hi ha un moment en què tu has de tirar un tiratxines i has de calcular la distància, com ho posaràs, com funciona, i veure quan passi la persona perquè li caigui. És una proposta molt senzilla, la proposta ja és més narrativa, ja té una història, va més enllà d'un minijoc que hem tancat, sinó que fila tota una història, però sobretot aquesta història et va proposant reptes diferents de maneres diferents de resoldre. Jo crec que és la part més interessant que d'aquest joc.
Després, anem a l'edat de... estàvem de 9 a 12. De 9 a 12 anys. Coses per tenir en compte.
Clar, aquí ja comencen a ser el rei de la casa.
Clar.
Però ja comencen a anar a la seva. I, per tant, com comencen a anar a la seva, jo crec que és interessant començar-les a proposar reptes que siguin molt interessants, on alguns d'ells siguin l'inici de crear una cultura de joc familiar. Un d'ells, per exemple, t'ho explicaré, si ens comencen a agradar els step rooms, els jocs de misteri, no sé quantos, ostres, aquí tenim, des del món analògic al món digital, tenim un gran ventall de coses. Doncs, a partir d'aquí, podem fer, o si, per exemple, ens agraden molt els esports, doncs per què no buscar jocs d'esports que puguem jugar tots, i ell pugui jugar, i després puguem jugar plegats, etc. La segona cosa, necessitarem treballar molt bé a l'analitzar les coses que fem bé i que fem malament per poder millorar cada vegada. Hi ha un concepte molt interessant que és la mentalitat de creixement. Mentalitat de creixement és quan tu fas alguna cosa i no et surt i dius, vale, però encara no em surt. Aquest paraula encara vol dir, no, però estic en camí i ho tornaré a intentar. Mm. Doncs això, que és un concepte molt important en educació, amb jocs és bàsic, perquè quan et donen dues estrelles i dius que ho has passat de nivell, però només amb dues estrelles, et donen ganes d'anar a buscar el tercer.
Clar. Ràpidament, els dos jocs, un és Agent A, o Agent A, no sé. Agent A, val, ja ho veig, que és en anglès. Sí, què és això?
Doncs això seria un escape room. És un joc de misteri on tu ets un agent que entres a una casa i vas... Com si estigués a casa al sort, comences a obrir tots els mobles per trobar coses. És una cosa... Fins que al final aconsegueixes trobar el resultat final i vol dir que has de trobar una maleta i una persona que intenta amb una història policial que va tan interessant.
I la segona és Minimetro. No, aquest no té so. Aquest ens hem passat a la següent,
aquest,
però...
Aquest, ostres, Minimetro, no, aquesta música no quadrava gens.
Minimetro no sé què és. Què és el Minimetro?
Imagina't que t'anomenen responsable dels transports públics d'una ciutat i partim de zero i tu comences a crear les línies de metro.
Oh, una mica com els Sims, diguem-ne, no? O la Sim City, diguem-ne.
Exacte, però això només amb línies de metro. I tu vas tirant línies i vas veient com hi ha gent que se'n va emprenyant perquè fa cua, llavors vol dir que has d'intentar gestionar els teus recursos per intentar obrir una nova línia perquè no s'acomodin gent en gran lloc.
Molt bé.
I sobretot jo crec que el més desmoralitzant és quan tu et sentis molt bé fent això, vagis a YouTube i vegis el que fa la gent. Llavors et cau a terra perquè la gent fa coses espectaculars.
Va, i acabem amb els majors de 12, que una mica ja saben a què jugar, suposo, però podem fer propostes també. Per exemple, una que es diu Stardew Valley. Que ara sí, és la música aquesta, gairebé d'anar a dormir. Què és això?
Aquest és una història, és un paio que resulta que s'ha mort el seu avi i li ha donat una granja en herència. I comença així, el tio decideix deixar la seva vida a la ciutat per anar-se a aquesta granja. I a partir d'aquí la troba tota feta a caldo i comença a reparar-la i té relació amb la gent del poble, ha d'anar a comprar la botiga, de conrear... És a dir, és un joc d'aquests on tu has de construir una granja i anar recollint coses, però molt més elaborat, perquè, per exemple, aquest personatge passa per al poble i hi ha tres o quatre noies per allà que li fan gràcia. Mm. I el teu objectiu és intentar trobar nòvia. I, a més, hi ha una festa major i has de trobar tal cosa perquè hi ha un joc de no sé què, hi ha una missió que tu pots ajudar el poble a fer tal cosa. Lo interessant d'aquest joc és el joc, però és el món en paral·lel. Mm-hmm. Molts d'aquests jocs hi solen tenir com una Wikipedia associada on s'expliquen tots els personatges i com ho has de fer amb cadascun dels personatges. Mm. Aquí, què podem fer? Podem jugar adults i petits, petit, majors de 12 anys, amb diferents dispositius alhora. I podem compartir trucos. Millor conrear tal cosa pel matí perquè després de la tarda estàs molt cansat i no surt bé.
Clar.
De nou, generar cultura de família.
I l'última, i molt ràpidament, es diu Space Team. Que, per cert, hi ha gent que m'està enviant missatges i diu, molt bé, per nens està molt bé, per majors de 40 anys, sisplau. Bueno, és igual.
Ho farem un altre dia.
Molt ràpidament, Oriol, Space Team, què és?
Space Team, 2, 3, 4 jugadors, cadascú amb el seu dispositiu. Tots estem en una nau espacial i cadascú està en la seva estació de control. Què molt passa? Bé. Que la nau aquesta s'ha tornat boja i jo vaig rebent informació que t'he de donar tu m'has de donar informació a l'altre, i llavors hi ha una conversa loca contra el rellotge per intentar saltar l'hiperespai, però les informacions estan creuades. És un joc absolutament trepidant, on la comunicació entre els jugadors és molt important, has de saber comunicar-te molt bé, donar les ordres específiques a la persona específica, perquè que jo veig, potser és el que tu tens a la teva pantalla. És un joc espectacular, d'aquests adrenalínics, no el facis abans d'anar a dormir perquè acabes molt nerviós, però que triomfa, aquest sí, des de majors de 40 fins a majors de 12.
Doncs a totes aquestes recomanacions, impecable, l'Oriol Ripoll, totes les reflexions també al voltant d'això, d'aquests dies de jugar amb tauletes i mòbils amb les criatures, a jocs.org, allà és on trobareu les recomanacions i les reflexions de l'Oriol Ripoll. Oriol, una abraçada ben forta.
Que vagi molt bé.
Adéu.